Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui tornem a tractar un tema recurrent amb aquest programa, que és el tema de la mobilitat. Però ho farem en relació a l'energia. Parlarem avui amb dos destacats científics, investigadors, també pensadors, que han dedicat anys de la seva vida al tema de les energies, o energia, això m'ho aclariran ells. I amb dos han escrit estudis i llibres. Em refereixo a Carles Riba, president del CEMES, que és col·lectiu per un nou model energètic i social sostenible, autor del llibre Recursos energètics i crisi, al final dels 200 anys irrepetibles, enginyer, exalcalde de Sant Joan Despí, director del Centre de Disseny d'Equips Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya i que ja ha participat en altres programes de la República. Molt bona tarda, Carles.
Molt bona tarda.
I també tenim Antonio Turiel, científic i divulgador, investigador sobre els oceans, autor del blog The Oil Crash, un referent per tothom que vol saber l'actualitat sobre la fi del petroli i que ha publicat recentment un llibre amb moltes preguntes i respostes contundents que ens deixen desarmats davant les il·lusions de canviar fàcilment d'unes energies brutes a altres renovables. Un llibre que ens alerta davant les falses expectatives sobre les renovables i que potser, perquè en tenim moltes, ens deixa amb un ai al cor. El títol ja diu bastant. Petrocalipsis, crisi energètica global i com no la vamos a resolver, a solucionar. Molt bona tarda, Antonio.
Bona tarda, què tal?
Bé, disculpeu aquesta introducció una mica llarga, però els participants no es mereixen menys. Abans d'entrar en el tema i les preguntes que feia, m'agradaria saber què us va portar a interessar-vos pel tema de l'energia. I començaria per tu, per exemple, Carles, com una persona que treballava professionalment per la fàbrica d'automòbils més gran de l'Estat, la SEAT, i que després es dedica al disseny de màquines, es passa a estudiar precisament l'esgotament del petroli i altres energies fòssils. Endavant, Carles.
Sí, i jo, diguem, he treballat en maquinària, fonamentalment. Vaig estar a SEAT, però molt poc temps, uns 6 mesos, l'any 1972, per tant, fa molts anys. Però després, a través de l'Uni... Bueno, primer vaig estar a l'Ajuntament del 79-83, de Sant Joan Despí, però després vaig tornar a la universitat. I a la universitat vaig voler-me dedicar als béns d'equip, fonamentalment, maquinària i béns d'equip. I amb això he treballat durant molts anys en moltes empreses, des de la universitat. Però, és clar, he hagut d'anar entrant en diferents aspectes nous, per exemple, la robòtica, en un cert moment, als anys 80, i després també, doncs, amb el tema dels recursos, vaig anar-hi entrant, i a més els béns d'equip en gasten molta d'energia i molts recursos. Hi va haver un moment que hi va haver un professor, ex-alumne, doctorant meu, de Colòmbia, que em va invitar per fer una conferència, això va ser l'any 2006, que es deia Ecodisseny. Disseny tenint en compte aspectes ambientals, que és un tema que em semblava molt interessant. I la veritat és que en aquell moment no havia fet cap classe o cap conferència sobre la qüestió i em vaig començar a preparar. I quan vaig preparar-me, me'n vaig adonar que el tema de l'energia, em semblava que era un tema important, que era molt més crític del que ens semblava i que, a més, no ens, les grans agències internacionals, llavors en aquell moment vaig entrar en contacte, diguem, amb l'Agència Internacional de l'Energia i amb el govern, amb l'agència del govern americà, la Energy Information Administration i altres, i vaig veure que no ens acabàvem de dir la veritat, almenys el que a mi em semblava. Llavors vaig fer la conferència, continuar estudiant el tema, ja no l'he tornat a deixar. I l'any 2011, és quan vaig escriure aquest llibre, Recursos energètics i crisi, la fi de 200 anys irrepetibles. O sigui, vaig veure que realment aquesta crisi ens porta a un canvi total, un canvi que diguem, no ha estat de 200 anys, que la humanitat ha pogut viure, diguem-ho, capitals, recursos que no es tornaran a repetir, almenys en anys que nosaltres podem tenir. I aquí estem. Aquest va ser la meva motivació.
Molt bé. I què porta a un investigador dels oceans, matemàtic i físic teòric, a endinsar-se en el tema de l'energia?
La casualitat. Jo cap a l'any 98 estava acabant la meva tesi doctoral i és el mateix any que es va publicar un article que crec que va ser capital del Renaixement de tot l'esforç que hi ha hagut mundialment sobre el problema del peak oil, que aquest article és La fi del petroli barat, que va sortir publicat al Scientific American, fet per dos geòlegs, Colin Campbell i Jean Laguerre. I això en el seu moment va aixecar bastant polseguera i jo me vaig assabentar una mica de tota la polèmica que hi havia. I jo recordo que quan vaig començar a llegir el que s'estava començant a comentar sobre el problema del peak oil, l'arribar al màxim i més, em va semblar lògic, perquè quan tu tens un cert coneixement de com funcionen els sistemes naturals, ja saps que qualsevol cosa a la natura o explotada per l'home doncs no segueix curves d'evolució dràstiques, sinó que, bueno, en el cas del petroli, doncs és raonable pensar que no s'esgotaria de cop, sinó que és una cosa que seguiria una certa curva d'evolució. A més, això curiosament té molt a veure en qüestions que s'aborden des de la física estadística i des dels sistemes fractals, els processos difusius, que de fet era bàsicament el tema de la meva tesi, o sigui que per mi em va ressonar molt, no? Però no era l'àmbit del meu interès, jo me'n vaig anar a fer el postdoc, no? I vaig estar més preocupat per intentar guanyar-me la vida i buscar-me una ocupació. Però és un tema que vaig continuar seguint perquè em va passar una mica, suposo, com el Carles, que és una cosa que al començament saps que és important, però no penses que hi ha un problema crític aquí. I d'una manera semblant, em vaig començar a adonar que les agències internacionals estaven mentint, perquè a més, si tens una mica de memòria, veus el que diu un any, veus el que diu l'any següent, veus el que diu l'any següent i dius, aquí hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar, no? Estan com mica en mica ajustant-se cap a el que realment acaba passant, no? I en un moment determinat, que també coincideix el moment que jo ja pues, m'havia tret la plaça i en aquest sentit tenia més independència per poder treballar el que jo volia, em vaig començar a interessar. I bueno, des del principi, en el meu cas, l'esforç ha estat sempre fer divulgació, perquè me semblava que era un tema en el que no, diguem-ne, faltava fer una mica de difusió. I això és l'origen també de que jo comencés a escriure el meu blog, que el vaig començar el 2010. Essencialment, la meva idea inicial era agafar textos publicats en anglès i simplement traduir-los al castellà, simplement perquè jo veig que hi ha molta gent que no té domini de la llengua anglesa i li costa arribar a aquestes coses. El que passa és que amb el temps va evolucionant, perquè evidentment vas aprenent coses, vas saber cada cop més coses, vas començant a afilar, no, a connectar els punts i demés, i suposo que una mica igual que el Carles, que justament perquè tens una formació tècnica pots comprendre certs conceptes que no sempre són accessibles al gran públic. Vaig llegir el llibre del Carles, que per mi va ser molt important, i aquest és el moment que dius, bueno, doncs potser sí que cal donar un pas més, anar un pas més enllà, perquè sí que vaig comprendre que hi havia una certa voluntat d'ocultació, una certa voluntat de no dir les coses obertament, i quan tu comences a aprofundir en el tema t'adones del per què, i és perquè no hi ha una resposta políticament acceptable als reptes que es plantegen. I, però clar, això en el fons és completament suïcida, perquè si tu tens un problema gros i t'hi negues a acceptar d'una manera infantil, doncs el que fa aquest problema és tornar-se cada cop més gros fins que arriba un moment que peta, no? I des d'aleshores fins aquí jo he continuat fent sobretot activitat de divulgació, però és cert que amb el pas dels anys he fet una miqueta d'activitat d'investigació també en aquesta àrea, i fins i tot vaig estar implicat al projecte Medeas, que és un projecte europeu de recerca que ara ja està acabat, que bàsicament l'objectiu d'aquest projecte era dissenyar un model, diguem-ne, de sistemes dinàmics per intentar comprendre quina és la interacció que hi ha entre l'energia i les estructures socials i els materials, per intentar dissenyar escenaris de transició renovable, no? I, bueno, doncs, que hi ha moltes dificultats, és una cosa que es pot fer, però hi moltes dificultats, i la gràcia de, justament, el model Medeas, que és la, el principal resultat del projecte, és donar-te quin és el camí que has de seguir, no? Que és un camí, jo sempre dic, és un camí estret a la vora d'un penya-segat, i el problema és que com més triguem a reaccionar, més estret es torna, no? O sigui, aquesta és la, la dificultat.
Però, a veure, una cosa, perquè ho entengui el comú de la gent que va i posa benzina al seu cotxe, no? Cada dia o cada setmana. En teoria, si el petroli està esgotant, cada cop hauria de ser més alt el preu, no? I hem vist durant fins i tot aquesta pandèmia que el preu fins i tot ha baixat i bé, ja... Per altres qüestions, m'hi imagino, fins i tot qui el magatzemava doncs, allò tenia que pagar. No? Realment, quina és la realitat en aquests moments sobre l'esgotament del petroli?
Qui respon, el Carles o jo?
Qui vulgueu. Endavant.
Digue'ls tu.
A veure, la situació amb el preu evidentment sempre se fixa per un equilibri entre l'oferta i la demanda. No? Hem de pensar que el que és la producció de tots els hidrocarburs líquids que assimilem a petroli ha estat pujant fins a l'any 2018. O sigui que, de fet, fins a l'any 2018 no hi ha hagut problemes, hi ha hagut problemes en algun moment, han estat problemes transitoris, però no hi ha hagut problemes d'abastament en general. El 2008 van passar per un moment crític en el que realment costava molt incrementar i allà el preu es va disparar. El mes de juliol del 2008 van tocar el màxim que fins ara s'ha vist mai pel preu del barril de petroli, $147 per barril de petroli Brent. Però el tret d'això, el que ha passat és que en general s'ha trobat un equilibri a vegades molt forçat. En el període de 2011 al 2014 el preu del barril ha estat molt alt també, d'entre $110 i $120, de nou perquè anava molt justet, no? La capacitat de producció amb la demanda. Però en qualsevol cas, a tranques i barranques, amb moltes dificultats, s'ha pogut incrementar tota la producció d'hidrocarburs líquids fins a l'any 2018. El desembre del 2008 marca el màxim, i a més aquest serà el màxim històric. Mai més tornarem a produir tant com s'ha produït el desembre del 2018. Durant el 2019 va començar una fase de davallada lleugera, i ara amb la Covid, el procés que ja ven començant des de fa temps i que ara comentaré una mica més, s'ha simplement accelerat, no? Aleshores, com que al mateix temps la Covid el que s'ha portat és una crisi econòmica brutal, la demanda ha baixat. Si la demanda baixa, doncs, evidentment, tot i que la producció baixi, no es produeix un desabastament i el preu no puja. Però ara el que estem veient aquests mesos és que el preu està tot un altre cop començant a pujar. Per què? Doncs per un procés que, de fet, és conegut, que ve sent descrit per l'Agència Internacional d'Energia amb certa alarma, de la manera que ells tenen d'explicar les coses, que sempre fan servir un llenguatge una mica, com diria jo, administratiu, per no espantar massa, però que ells ja ho venen alertant des del 2013 com a mínim. I és el problema següent. S'està observant que les petrolieres estan reduint la seva inversió en la busca de nous jaciments. Des de l'any 2014, no acaba de començar això, ja són 7 anys que passa això. De l'any 2014 aquí, el conjunt de les petrolieres mundials han reduït la seva inversió en un 60%. Hem de pensar, a més, que de l'any 98 al 2014 l'havien multiplicat per 3 per obtenir un increment relativament magre d'un 20% i escaig en la producció. Per què? Pues perquè el que quedava era ja el petroli de poca qualitat, jaciments petits, difícils d'aconseguir, i a més a més el que surt no és bo en general. No? S'ha introduït un munt de petrolis alternatius, molt cars de produir, amb gran impacte ambiental, etcètera, etcètera, que també tenien limitacions. I el que passa des del 2014 cap aquí és que han llençat la tovallola. Ara tenim que Repsol es dedica a comprar hidroelèctriques i coses així, perquè entenen que ja no es pot fer més. Mira, el cas concret de Repsol, ha anunciat fa unes setmanes el seu pla estratègic del 2021 al 2025. Invertiran a l'any en búsqueda i posaran en explotació de nous jaciments 150 milions a l'any, que pot semblar molt, però és que el 2014 posaven més de 1.500. Ho han reduït en un factor 10. Estan en una reducció del 90%. És brutal. I estan en sintonia el que estan fent totes les altres petrolieres del món. L'únic lloc que no passava era als Estats Units amb el tema del fracking, que havia començat a perdre fusta just abans de l'arribada de Trump, i Trump li va donar una nova volada, però amb la desaparició de Trump, doncs això també desapareix, i també perquè era insostenible, estaven perdent molts diners. I ara el que ens aboquem és a una situació de caiguda ràpida de la producció els propers anys, que la pròpia Agència Internacional de l'Energia, l'informe que va treure l'octubre del 2020, alertava que si seguim l'escenari d'inversió actual, podria ser fins al 50% d'aquí al 2025, que és no res, eh? I això implica una caiguda d'un 10% aproximadament en mitjana cada any. És una bestialitat. La Covid ens ha costat un 10% del consum, perquè les coses no estan anant com anaven abans de la Covid. Hi ha menys trànsit aeri en general, menys consum en general, més atur, menys fàbriques tancades, etc. I actualment el consum és com un 10% menys del que era abans de la Covid. Hi ha arribat a caure més, és la roda d'aquells preus negatius que comentaves abans. Per ara mateix s'havia recuperat una mica, però s'ha quedat en aquest nivell, un 10% per sota el que era el 2019. Però és que això no és el que caurà ara mateix la producció durant un any. I és per això que els professors estan començant un altre cop, mica en mica, a enfilar. Contràriament a el que la gent pensa, el fet de que el petroli es comença a tornar escàs en el sentit de que la producció no arriba a cobrir la demanda prevista, en general el que genera no és preus permanentment alts, el que genera és el que es diu volatilitat. És a dir, els preus a vegades són molt alts i arriben a un punt que fan tant de mal a l'economia que comencen a tancar fàbriques, comencen a acomiadar gent i, lògicament, el consum comença a caure. I quan cau prou, doncs el que passa és que el preu cau. I com que actualment produir petroli és molt car, per sota un cert preu les companyies petroleres perden tants de diners que al final o fan fallida les que són més petites o es dediquen a retallar lo bruto, a lo bèstia, a lo que estan invertint. I aleshores això provoca una reducció de la producció i de nou arriba un moment que la producció es troba amb la demanda i el preu comença a pujar. Aleshores, l'escenari que jo preveig pels propers anys, en línia de lo que ja deia també la pròpia Agència Internacional d'Energia l'any 2018, és una oscil·lació de diversos pics de preus d'aquí al 2025. Aquest és l'escenari més probable. Evidentment, de que depèn de moltes coses i entre altres depèn de si els governs davant del problema que tenim decideixen prendre cartes a l'assumpte i decideixen fer, diguem-ne, algun rescat de petrolieres o alguna cosa així, que jo crec que alguna cosa es farà, a banda d'altres mesures que es puguin prendre. Però el problema gros que tenim és que, com que no hem fet res en moltíssim temps, ara, en un termini excessivament curt de temps, haurem de prendre mesures a cuita corrents i serà bastant dur, serà bastant difícil.
Carles, tu fa 10 anys vas escriure aquest llibre. Coincideix això que deia ara l'Antonio amb els càlculs que feies respecte a les diferents formes d'energia i...
Jo en aquell moment em vaig centrar molt més en el tema energètic que en el climàtic. I penso que ara el climàtic ha anat prenent molta més dimensió. De fet, més aviat jo la que havia previst era el pic del 2008. Però jo penso que el pic del 2008 va quedar superat puntualment per el tema del fracking, o sigui, dels petrolis lleugers que es van posar en funcionament a Nord-Amèrica, que llavors va passar, diguem-ne, tenir una producció molt més superior, quasi bé va cobrir la seva pròpia demanda, no va arribar, Nord-Amèrica, Estats Units, vaja. I això ha durat uns 10 anys i ara estem al final d'aquesta nova crisi de petroli. Però el que jo volia comentar és que és el tema del petroli i dels combustibles fòssils no és un tema estrictament econòmic de... diguem-ne, que segueix lleis econòmiques, perquè hi ha un altre aspecte important, que és el canvi climàtic, fa que, jo penso, i una mica em sembla que coincideix amb això que ha dit Antoni Turiel abans, que és que hi ha moltes empreses que ja veuen que no val la pena fer perquè hem de canviar. Perquè el tema climàtic, que està íntimament relacionat amb els combustibles fòssils, doncs ens diu que no és el camí a seguir. I, per tant, ja no és un problema estrictament econòmic, hi ha interferències més importants. Després dels acords de París del 2015, que jo penso que van ser importants, no perquè fossin espectaculars, que no van ser-ho, sinó que hi van haver 193 països que van dir sí, tots els que s'han retirat com els Estats Units ara tornen, o sigui que això és un símptoma, malgrat tot. Va haver alguns estudis posteriors de persones, ja recordo un d'uns anglesos, que ara no el tinc al davant, però que venien a dir, escolta, si hem de complir lo de París, de les reserves, o sigui, d'allò que podem extreure de petroli, gas i carbó de sota terra, com a mínim el 50% o més no el podrem extreure. Llavors això canvia moltes regles de l'economia. Per exemple, el que algunes empreses tenien com a capital, com a valors, que eren, doncs, reserves pròpies, doncs deixen de ser-ho.
Sí, que... les reserves s'entraven dins del còmput econòmic, diguem.
Sí, econòmic d'aquest. I han deixat de ser-ho. O diguem-ne, s'està prefigurant que deixen de ser-ho. I, per tant, aquestes mateixes empreses, com pot ser Repsol, com, o, per exemple, la Noruega, ara no recordo el nom que té, l'empresa Noruega, potser és la més avantatjada en aquest sentit, han començat a treballar amb les renovables. I, per tant, s'han llançat capitals importants a treballar amb les renovables. Això no vol dir que les renovables no tinguin problemes. Vull dir que això... Toni Turiel ho explica i penso que és veritat que s'està fent una falsa visió de la solució, perquè el que no es fa és canviar les maneres de fer i de produir i de consumir. I si no fem això, amb renovables també tindrem una patacada important. O sigui que renovables...
Però Jo vull dir una cosa, o sigui, tot això que dieu sembla lògic, raonable, però al mateix temps resulta que enmig de la pandèmia s'estan fent més anuncis de cotxes que mai. Llavors, què passa?
Més anuncis però no més vendes, eh? Més anuncis però no més vendes. Justament el sector ha llegit un article avui que s'estan queixant de que el govern els està donant recursament i, de fet, sabem que any per any, ara mateix les vendes del gener han estat un 50% inferiors als del gener. S'estan fent anuncis de cotxe a la desesperada, però aquest problema s'ha generalitzat en tot Occident. Passa el mateix a la resta d'Europa i passa el mateix als Estats Units. S'estan venguent menys cotxes que fa un any, però molts menys. Ja dic, el cas d'Espanya és un 50% i està en sintonia amb el que està passant en altres països. O sigui que s'anuncien, a veure si algú compra...
Però, per tant, diguem, aquesta aposta per continuar amb el cotxe i no només cotxe elèctric, perquè també anuncien cotxe de benzina, dièsel, etcètera, de tot. Què passa? Ens estan venent xatarra sabent que d'aquí a 4 dies la cosa s'acaba? O...
Escolta, jo tinc unes dades interessants de OICA. OICA és l'Organització Internacional de Fabricants d'Automòbils, no? Encara no recordo si va ser el 2017, em sembla que sí. El 2017 va ser el màxim de producció d'automòbils i en el món i se'n van fabricar uns 97 milions. L'any següent, que era el 2018, van baixar uns 2 o 3 milions. I el 19 van baixar ja cap a 95, una cosa així, 90, o cap a 90 i pocs. Aquest any 2020 han baixat a 75.
Bé, o sigui que del màxim... Estem en pandèmia, llavors té una...
El diu un 22% lògica. Menys de fabricació. I a part d'això, és això que diu l'Antoni Turiel, no es venen. Veiem diguem-ne, parcs d'automòbils per vendre enormes. Ara s'estan venent automòbils de gran categoria a preus baixíssims, A preus baixíssims. A part, jo volia preguntar una altra cosa. Jo mateix jo tinc una... diguem-ne, perquè sempre els he apurat molt, no? Que té, és de l'any 2003, per tant, ara tindrà 18 anys aquest any. Si vols tenir un automòbil nou, què compres? Un de benzina? Quan potser d'aquí 3 o 4 o 5 anys, com deia Antoni Turiel, comencem a tenir problemes importants de benzina? El compres elèctric, que té un cost... diguem-ne, quasi bé el doble, o una vegada i mitja, diguem-ne, llarga. I a més que no sé quanta gent té preparats a sota casa seva els endolls adequats per carregar-los. O sigui, estem en un moment, diguem-ne, l'automòbil ara sí que està reaccionant i molt ràpid. Avui mateix estava remenant webs de... Hi ha una quantitat de vehicles nous automòbils d'elèctrics que és tremendo. Però han reaccionat molt tard. És que ja fa temps que haurien hagut de reaccionar. Ja fa molt temps. I, per tant, ara, diguem-ne, tindran una crisi, jo crec que el món de l'automòbil tindrà una crisi brutal. A part, deixa'm dir una altra cosa, també, que és per fer veure la complexitat del món que ens ve, diguem, no? Europa, concretament, em sembla que és ACEA, perdó, que és una organització també de l'automòbil, diu que hi ha 13,8 milions, que són un 6,1% de tot el món laboral que hi treballa. Només la fabricació d'automòbil. Suposo que si poséssim avions, ferrocarrils, paletes i no sé què més, arribaríem a xifres que s'acostarien al 8 o 9 o 10%, no? A part d'això, és un 7% del PIB, també. O sigui, 1.000... Jo, pròxim a Europa, pròxim al Producte Interior Brut d'Espanya, que a més recapta 440.000 milions, o sigui, 0,44 bilions. O sigui, una xifra que és un 40% quasi bé del PIB d'Espanya, no? Recapta com a taxes. Per tant, vol dir que tots els governs també tindrem el problema aquest. Que té el 28% de tota la inversió de tot el nostre sistema econòmic europeu. A més, és un, dona un superàvit comercial de 84.000 milions. O sigui, que, o sigui, esclar. I a Europa, concretament, aquest any ha baixat un 25% la producció. És més alt que el promig mundial, un 25% llarg, la producció d'automòbils, i que són 4 milions d'automòbils menys que s'han fabricat a Europa. 4 milions.
Però, sí. Llavors, això què vol dir? Que estem a la fi de la indústria...
Una crisi de cavall.
...de l'automòbil, o és que el vehicle elèctric pot salvar encara aquesta indústria?
No, no la salvarà, no, perquè no pot fabricar tants automòbils, ni de lluny. O sigui, a veure, si ara nosaltres mirem una ciutat, qualsevol ciutat, i mirem els carrers, les carreteres i les zones metropolitanes, hi ha una... Els automòbils quasi bé ens fan fora, diguem-ne. O sigui, hi ha una densitat d'automòbils que no pot ser. Els governs locals estan demanant, per favor, traieu automòbils dels carrers. Deixeu de posar més automòbils. Passem a un transport col·lectiu, diguem-ne, un transport més. I per un cantó és això, i per l'altre, l'automòbil ha anat creixent, ara ja comença a créixer. I aquest decreixement ja no pararà fins a una estabilitat que és molt difícil de saber quan és, però que jo penso que serà una fracció en el 30, el 50, no ho sé. Vull dir, no ho sé del que avui dia tenim. Perquè és que tenim... A veure, jo mateix, per exemple, que ara estic jubilat i a més, doncs, estic a casa, amb la Covid, per tant, confinat, hi ha molts dies. Però, afortunadament, nosaltres tenim... unes cases palafítiques i tenim lloc que s'ha de proposar-les, però si no estaríem fent nos als carrers. Però això és el que està passant a tot arreu. I si per feines podem caminar, per feines podem moure'ns.
Antonio,
és una absurditat, diguem-ne.
Tot un capítol dedicat al tema aquest, del cotxe elèctric.
Mira, el problema gros que tenim, o sigui, jo crec que Carles ja ha donat les claus del veritable problema que tenim, no? Que és... El cotxe, per una banda, representa una quantitat immensa de l'activitat econòmica i, a més, en països com Espanya, França, Anglaterra, Alemanya i Itàlia, és la principal manufactura, i a Espanya el sector automòbil directe i indirectament, perquè no oblidem que també hi ha tallers mecànics, ITVs, etc., pues representa el 14% del PIB, el cas d'Espanya. O sigui que al final acaba sent realment una activitat directa i indirectament genera un munt d'activitat. I a més, evidentment, l'Estat recapta a partir d'aquí això. No ens hem adaptat, no ens hem fet els deures a temps. I què ens passa? Que el cotxe elèctric, ara com ara, està lluny de poder fer una substitució efectiva. Perquè a més és el que ha dit el Carles. És que tu has de pensar, i el que tu veus, quan tu surts a la nit, què te trobes? Totes les voreres estan plenes de cotxes aparcats. Si aquests cotxes haguessin de recarregar, com ho faríem? I els temps de recarregar d'un cotxe, doncs, evidentment, són els que són i és difícil incrementar-los. Aleshores, una cosa que podríem fer és començar a pensar en un vehicle elèctric diferent, amb unes prestacions diferents, que realment vagi al cor de les necessitats. I aquí hi ha idees que estan sorgint, que jo crec que són interessants, models com el Nissan Aptera, que són coses molt més compactes, que semblen un tricicle, no necessiten tanta energia, estan pensades més per lo que s'hauria d'anar al punt. El problema és que tot això s'agafa amb els deures sense fer i amb moltes dificultats d'adaptació. Aleshores, què passarà? Que en un moment que tindrem per un problema una crisi associada al descens ràpid de la producció de petroli, perquè no s'ha organitzat tampoc el descens del petroli. Perquè el problema aquest que estava comentant abans el Carles, que és veritat, que és sabem que hem de deixar la majoria dels combustibles fòssils al subsol si no volem acabar de desestabilitzar d'una manera irreversible el clima del planeta, i això ho sabem de fa molt temps. És que jo treballo més a l'Institut de Ciències Ambientals, estem cada dia amb aquest tipus d'històries, no? No se n'ha fet absolutament res. I aleshores ara les companyies estan fugint en massa perquè estan veient que no hi ha rendibilitat, perquè a més efectivament també hi ha un risc associat a que part dels seus actius es devaluïn precisament perquè no s'haurien de poder explotar. I ara, d'una manera desordenada, ens quedem sense petroli. No tenim preparada una bona alternativa. No hem fet els deures, les inversions que cal fer per adaptar-se a la situació són mil milionàries o molt més, bilionàries, i no ha fet absolutament res. Aleshores, anem a una crisi monumental, és que és absolutament evident. Jo, si una persona ara mateix ha de comprar un vehicle, jo el que quasi recomanaria és que s'ho compri de segona mà, a veure el que es pot aguantar, perquè... Però aquest problema és molt curiós, perquè jo aquest problema el van tenir a casa meva. Jo no tinc cotxe, però la meva dona sí que necessita per treballar. I aleshores ella fa molts de quilòmetres, i bueno, pues van estar mirant i van estar considerant diverses opcions i al final pues va optar per un vehicle de dièsel. I el va comprar, i va ser que el va comprar i de seguida ja va esclatar allò del Dieselgate de Volkswagen. I bueno, a veure, que el tema del Dieselgate també dona per parlar molt, perquè el Dieselgate, sí, efectivament, el dièsel és molt contaminant. Això fa dècades que se'n sap, fa dècades que se'n sap. I la majoria de contaminació del dièsel en realitat no està venint dels cotxes, que també aporten i que són contaminants, per suposat que ho són, però ve dels camions. Ningú no parla dels camions. Però el gran problema que tenim amb el dièsel és que el dièsel no es pot obtenir de qualsevol tipus de petroli, i amb els petrolis que hem introduït últimament, i en particular els de fracking, que també comentava el Carles, doncs resulta que no valen per fer dièsel. Estem trobant que la producció de dièsel està baixant des del 2015. Ara venen les presses per treure's el dièsel de sobre. Ara venen les presses per fer una transició a un altre model de mobilitat. Ara venen les presses. No, això ho hauríem d'haver fet fa molts anys, ho hauríem d'haver començat fa molts anys. Ara què serà? Serà caòtic, desordenat, problemàtic, causarà molt d'atur, causarà molt de malestar, la gent s'empipa per mesures que es prenen, que algunes tenen sentit, altres menys sentit. No sé, o sigui, han d'entrar a Barcelona els cotxes més vells, doncs és lògic que es digui que no, perquè són contaminants, però caram, la gent no té una altra alternativa per poder desplaçar-se a la seva feina. Aleshores, el que no pots fer és plantejar problemes sense solució i esperar que la gent ho accepti tranquil·lament. I tot això ve, doncs això, de que fa temps que sabien que arribaria això, però en general, i això suposo que és com natural de ser humà, però en particular els poders polítics tendeixen a ser reactius abans que proactius. No? Una cosa, la meva dona és metgessa i treballa en atenció primària, i una de les coses que ella diu és que quan l'atenció primària funciona bé, ningú no se n'adona, precisament perquè prevé els problemes. Aleshores, la cosa dolenta de ser proactiu és que si ho has fet bé, ningú no veu que ho has fet bé. Tu pots saber.
Llavors, tal com deia el Carles, clar, la mà d'obra que viu del treball del sector de l'automoció i indústria auxiliar és molt gran, en particular sí, a Catalunya, no? Bueno, i el conjunt de l'estat espanyol. Llavors, aquestes grans fàbriques que estan avui preparades per construir aquests cotxes es podrien aprofitar per fer algun altre tipus de productes o de vehicles de mobilitat? O no? O això és difícil, també?
Bueno, la transició... Esclar, jo penso que aquestes fàbriques estan pensades que són com un canó, eh? Vull dir, és que entra un flux de matèria per l'entrada i surten... Estan pensades per fer, no sé si no sé quan deu fer, però com que fa 500.000 automòbils i hi ha 200 i pico, fa de 2.500 a 3.000 automòbils diaris. O sigui, si un ho posa en segons, són uns quants segons per la jornada. O sigui, estan pensades per fer xurros, diguem-ne, automòbils com xurros, no? I aleshores, diguem-ne, parar això és brutal, diguem-ne, té uns impactes molt grans, perquè, a més, és tots els que alimenten això per darrere i tots els que viuen de treballs posteriors, diguem-ne, des de reparació, fer seguros i altres coses que hi poden haver al darrere, no? Per tant, és tremendo. Ara, esclar, objectivament, sí que es pot fer, però probablement s'hauran de fer molta menys quantitat. Per tant, la indústria automobilística mundial és absolutament sobredimensionada. Absolutament sobredimensionada.
Sí, però jo aquí...
Jo sobre això volia fer un petit comentari, si em deixeu. Sí. No. Hi ha una persona que escriu de tant en tant al meu blog, que signa amb un pseudònim que es diu Vimespot, i ell treballa, és un enginyer, és molt especialitzat, que treballa en una d'aquestes indústries auxiliars de, justament de la SEAT, ¿vale? I, bueno, no vol donar el seu nom. I aquesta persona, que ha tingut accés a alguns dels plans de reconversió que té la pròpia indústria, no? Diguem-ne, la indústria, penseu que són inversions que són de milers de milions d'euros a molt de temps vista, i aleshores ells tenen diversos plans, diversos escenaris. I fa uns anys, l'escenari que estàvem, fa 4 anys o 6, 5 anys, un dels escenaris que ells estaven considerant era, doncs, facem el tot elèctric, que de fet era l'escenari que ells desitjaven, però tenia un segon escenari que no era el desitjat, però que consideraven possible, que hi hagués una reducció de la producció d'un 95%. I que sí, sí, i que bàsicament el que fa és passar un model de propietat i d'ús del cotxe diferent, car sharing i altres tipus de fórmules, etc. Aleshores, dins de la indústria, això se'n sap que és una cosa que pot passar i és una cosa per la que tenen previstos plans per si aquesta eventualitat, que evidentment no és la que volen i no és per on volen anar, al final pues, s'ha de donar, no? Aleshores, és el que diu el Carles, hi ha una capacitat extremadament gran, no? Si ells mateixos consideren que és versemblant, tot i no desitjat, que és versemblant que la producció es redueix en un 95%, ja t'està donant una idea de que potser l'equilibri es trobaria en aquell 5% en respecte al que s'està produint actualment. Però clar, això, adonat del canvi que implica això, a nivell social, per exemple.
Això en el cas de que segueixi tot igual i produint les mateixes coses, els vehicles aquests de transport individual o familiar. Però, per exemple, durant la Segona Guerra Mundial, els Estats Units va transformar en poquíssim temps, relativament, les seves fàbriques d'automoció en fàbriques de guerra. I produïen de tot, des de bales, cascos, jeeps, etc. Això no es podria transformar aquí per produir tramvies, trens, bicicletes o panells solars.
Sí, però si anem a un transport col·lectiu, justament són molts menys vehicles els que s'han de fabricar i, per tant, la reducció és imparable. En canvi, el que sí que no se'n parla gens és del vector energètic que ha de fer impulsar els vehicles, que els alternatius. I això, que serà probablement l'electricitat. El que passa que, diguem-ne, l'electricitat hi ha dues formes bàsiques de subministrar-la. Una és a través de línies elèctriques, amb instal·lacions fixes, i una altra és quan s'ha d'embarcar en vehicle, diguem-ne. Que llavors té un problema afegit, que és com es porta una quantitat d'energia que no és petita en un vehicle, com s'embarca, com es compacta i s'embarca en el vehicle, que és el que feia la benzina d'una forma molt simple. Llavors, jo crec que aquí, precisament, i això no se'n parla gens, i penso que és un error garrafal, hi han dos camins, grans camins, que serien els següents. Per un costat, el que és transport lleuger i ciutadà, que serà més reduït, seria en bateries, perquè la bateria té, ara avui dia, té un rendiment de càrrega-descàrrega i, per tant, això seria favorable. I, a més, a ciutat es poden fer càrregues sovintejades i, per tant, bateries petites, perquè és que ara ja estem parlant de bateries de 50, 60, 70, cap a 100 kWh en els automòbils, sobretot, bàsicament, això serà un consum de liti que serà molt difícil i de cobalt i d'altres. Aquí jo crec que quatre automòbils, diguem-ne, d'alta gamma sí que els farem, però diguem el que serien els milions d'automòbils mitjans i petits que tenim avui dia, això seria molt difícil de cobrir. Però amb bateries petites i a més probablement fins i tot potser obtindrem bateries d'altres tipus que no necessitin materials tan escassos, encara que potser siguin menys performants, menys, diguem-ne... Però jo penso que aquest és el camí del transport, diguem-ne, de lleuger de distància. Però després hi ha un transport, que jo crec que disminuirà de totes maneres, transport pesant i de llarga distància. I aquest, jo crec que hi ha un sistema bàsic, que és el de l'hidrogen, vull dir, penso que difícilment podrem fer alguna cosa que no sigui l'hidrogen. Jo crec que potser també una certa quantitat de biocombustibles en motors més o menys convencionals, però una petita part, potser els avions, alguns avions, etc. Però molt poc, perquè això està explicat també al llibre de l'Antonio i em penso que ho diu molt bé. Jo també ho tinc en el meu llibre. O sigui, tots els cultius dels cereals principals posats a fer benzina farien el 13% de la benzina només. Avui dia, o sigui, sí, diguem-ne, no té proporció. Llavors, seria l'hidrogen, o bé, jo crec que podríem fer amb les carreteres, que ja ha començat a assajar a Suècia i als Estats Units, l'electrificació tipus el tren, o sigui, d'anar amb doble catenària, com els trolleybusos d'abans, i com que hi haurà menys vehicles, jo crec, en les carreteres, perquè disminuirem, podríem aprofitar les grans infraestructures que ja tenim muntades per sacrificar un, sacrificar no, no és la paraula, però vull dir, utilitzar un dels carrils aquests per electrificar-lo per les grans distàncies. I llavors les petites distàncies finals fins al lloc dels camions o autobusos podrien ser fetes amb altre sistema. Jo crec que això seria, però sempre entenent que hem de canviar el concepte de transport.
Surt el tema de l'energia. Turiel, tu com ho veus? Perquè surt l'electricitat, l'hidrogen com a alternativa en el petroli.
L'hidrogen, perdó, l'hidrogen acaba sent electricitat, després.
Sí. D'acord.
L'hidrogen amb oxigen es transforma en aigua, però també dona electricitat. L'energia que produeix es pot transformar en electricitat, que és el que s'aprofita.
Sí. Hi ha una cosa que ha dit el Carles, però bueno, jo, com per deixar-ho clar, diguem-ne, quan es diu que si l'hidrogen o l'electricitat és alternativa al petroli, a veure, no ho és, ni l'electricitat ni l'hidrogen són fonts d'energia, són vectors, no ha dit el Carles, són formes de tenir l'energia, o sigui, tu la transformes. Al cas de l'electricitat la pots produir mitjançant sistemes renovables, que en el fons la idea que s'està barallant, i l'hidrogen, la idea seria també produir-lo mitjançant electricitat renovable, electrolitzant l'aigua, no? I separes primer l'aigua d'hidrogen i oxigen, i aleshores amb una pèrdua molt considerable, i després aquest hidrogen que tu produeixes el podries utilitzar després, i és el que ha dit el Carles, o sigui, aquí la idea és que s'orienta cap al transport pesat, perquè el que és impossible de plantejar-se, o les maquinàries pesades, la maquinària pesant en tot cas, però crec que és impensable fer aquesta maquinària autònoma amb bateries, perquè les bateries serien enormes, no seria pràctic i no tindria gaire sentit. Vale? Aleshores, és molt important tenir en compte una cosa, o sigui, sigui com sigui, la disponibilitat d'energia en forma final va ser inferior a l'actual. Més que res perquè no estem preparats per fer la transició. És a dir, nosaltres tenim que el petroli ens abandona a un ritme accelerat. El carbó no és que ja ha començat també el procés d'abandó, el que passa és que no serà tan precipitat com el del petroli, anirà més lent. I el gas natural no li queda gaire per començar el seu procés de ballada, perquè s'accelera, per una sèrie de raons, s'accelera condicionat al del petroli i l'horari també sembla que ja comença la seva davallada. Amb la qual cosa tenim que tenim un procés de davallada pel qual no tenim una adaptació suficient, a banda del fet que els sistemes renovables doncs, també tenen limitacions, perquè tot i que l'energia que ens arriba al sol és immensa comparat amb el nostre consum energètic total, és una energia que arriba entropitzada, dispersa sobre la superfície del planeta, que a més serveix per posar en marxa el planeta. No la podem absorbir tota perquè, clar, hi ha processos importants al planeta que han de tenir lloc, no? Però a banda de tot, arriba molt dispersa, no és tan fàcil d'aprofitar. Aleshores, la idea és captar una part d'aquests fluxos, convertir-los en una energia útil, en general donar-li un molt més ben ús que el que s'està fent ara. Jo moltes vegades ho dic a les xerrades, la immensa majoria de l'energia avui en dia en la nostra societat és malbarata perquè té un sentit econòmic fer-ho. Segurament podríem viure igual de bé a nivell de nivell de vida, amb un estil de vida diferent, però igual a nivell de vida consumint la decena part i fins i tot menys de tota l'energia que s'està consumint avui en dia, perquè es fan moltes coses que són absurdes, perquè com que hi havia abundància d'energia es podien fer. Aleshores, efectivament, bàsicament és tot el que ha dit el Carles, és a dir, el transport a llarga distància, nosaltres sabem que el mitjà més efectiu terrestre per transportar mercaderies és el tren. L'opció de que tu puguis fer per aprofitar en vies en les que no hi ha tren doncs una espècie de trolebuses, trolecamions i demés, és el més efectiu que es pot fer, això no hi ha gaire dubtes. Quan sigui necessari fer servir hidrogen, l'hidrogen és un mal vector, i això és conegut, perquè hi ha moltes pèrdues a la transformació, la successiva transformació, a més, té algunes complicacions en el maneig, però hi ha certes aplicacions per les que sens dubte serà convenient l'hidrogen. L'hidrogen, sobretot, és un tipus de vector energètic que, a diferència de l'electricitat, la pots tenir una mica més de temps, l'hidrogen s'ha de produir per ser consumit. No pot passar massa temps entre que el produeixes i el consumeixes, perquè si no, aleshores comences a tenir problemes de fugacitat i d'altres històries. I ara mateix, però bueno, aquí torno una mica a la mateixa, que no s'han fet els deures durant molt de temps, perquè tot això fa molt temps que ho sabem, i ara, a cuita corrent, justament, al mig de la pandèmia, s'ha començat a parlar moltíssim de les iniciatives a nivell europeu, per començar, i després espanyol, de producció d'hidrogen verd, verd i tot sé què. Pedro Sánchez anunciava fa uns mesos que Espanya invertiria 1.500 milions d'euros d'aquí al 2030 per fer noves plantes d'electròlisi i amb la idea d'instal·lar 4 gigawatts de potència d'aquí al 2030. Al conjunt de la Unió Europea s'instal·laran 40 gigawatts. Ja s'està parlant també de l'hidrogen que es pot captar a Àfrica i transportar cap aquí, cosa que a mi fa una mica esgarrifança, però bueno... Doncs, totes aquestes coses ara s'han de fer cuita corrents perquè no s'havien planejat abans. Aleshores, aquí hi ha moltes dificultats i per començar logístiques. És a dir, estàs parlant d'un desplegament d'una escala industrial i això, per exemple, el llibre del Carles està molt ben explicat. Cada cop que hi ha una transició energètica porta dècades. No és una cosa que es pugui improvisar en uns pocs anys. És una cosa que realment, perquè és normal, perquè hi ha tot un procés d'aprenentatge, hi ha tota una corba d'aprenentatge i tens que anar provant coses i vas encaixant. Aquí, a més, anem d'una situació de combustibles energèticament molt densos, fàcils de manipular a altres formes d'energia. Tenim l'avantatge que tenim més capacitat tècnica del que hi havia fa un segle, evidentment, però hem de manipular coses menys denses, amb més complexitat, i a més que la solució o solucions passen per un collage de diverses components que hem de veure com encaixen cadascuna entre elles. No? I a banda, i això és important, això s'ha de transmetre, canvis radicals a la manera de viure, la manera, l'estil de viure. I això és una cosa que jo crec que és quasi el més important que podíem transmetre en aquest programa. És a dir, jo aquesta idea de la propietat d'un cotxe privat, de que jo com vulgui me'n vaig amb el meu cotxe a qualsevol lloc per passar el cap de setmana, tot això ha de canviar. Hem de mirar conceptes diferents de mobilitat i hem de també canviar els conceptes de mobilitat de mercaderies. I hem de canviar moltes coses per adaptar-nos a una situació que no serà senzilla i no serà senzilla perquè el problema és que estem improvisant. Hem tingut avisos des de fa molt temps. El llibre del Carles té 10 anys. I els primers avisos d'aquestes coses en plan més seriós daten si fa 20 anys, però és que el Haber ja explicava el problema del petroli fa 50 anys. Sí. És que, o sigui, el que no pot ser és... I ara, a cuitacorrents, hem de resoldre un problema i, a més, si els científics i els enginyers no ho resolguem, a sobre serà culpa nostra. Quan a més es portem molts anys avisant, o sigui, és que, bueno, pues, ara sí, o sigui, jo crec que tampoc se cal enganyar la gent, és a dir, anem a passar-ho malament, anem a tenir problemes perquè serà difícil, ens en sortirem, aconseguirem adaptar-nos, però, bueno, no serà senzill, no serà cosa d'un minut. Jo penso que tot el procés de transició per poder-se fer-se efectivament sent optimistes i treballant sense parar seran 20 anys, eh? O sigui que anem a suar, evidentment, és el que ens toca ara.
Sí. L'energia decreix, com sembla, perquè els fòssils es van esgotant i les altres fonts d'energia no donaran tant. L'economia també ha de decreixer, perquè aquí sembla que també es vol donar la idea per sortir també de la pandèmia de que podem compatibilitzar, no? Per efecte del canvi climàtic, de que hem de canviar certs hàbits, etc, però podríem passar a una energia verda i mantenir un creixement. Ho dic sobretot pensant també en el tema de l'atur que pot haver i de quines sortides poden haver per crear nous llocs de treball. És a dir, per una altra banda, si aquest decreixement, si és que ha de ser de l'economia, també pot aportar llocs de treball.
Sí, a veure, jo la primera cosa que volia parlar és el tema del transport mundial. Sembla que els combustibles fòssils estan destinats a desaparèixer. Es parla que el 50-0, l'any 2050. Jo he fet una mica d'anàlisi i del transport mundial avui dia de mercaderies en activitat, que vol dir tonelades quilòmetre transportades, el 30% són combustibles fòssils. O sigui, només que eliminem els combustibles fòssils tenim un 30% menys d'activitat de transport mundial de mercaderies.
O sigui, que ens automengem allò sí. Que necessitem.
Però... Només amb això. Després, jo també he fet alguns altres anàlisis que em semblen interessants. Avui dia... La major part de mercaderies en dojo, a granel, són precisament combustibles fòssils, materials diguem-ne, terres o etcètera, per fer determinats processos més grans d'agrícoles, diguem-ne, de productes agrícoles. Després, la major part de les mercaderies es transporten amb contenidors, que és la forma fàcil de veure. I la unitat és el que se'n diu T, en majúscula, T-E-U, que vol dir 20, ara no recordo, unitats de 30, de 20, perdó, peus, que són uns 6 metres i mig. Bé, i això és el que ha anat creixent més, de fet.
20, 30 i 40, sí. Sí. Les mides ja estàndards.
Estàndards, sí. Que va molt bé perquè permeten passar el camió, el vaixell, el tren, sense haver de moure gairebé res, sense haver de fer estives, etcètera, estives, diguem-ne, de materials, etcètera, etcètera. Bé, els portacontenidors han anat creixent i una de les dimensions ja grans són uns 8.000 contenidors TEU, unitats TEU de contenidor, que és un vaixell ja s'acosta als 300 metres, etcètera, etcètera, no? A més, tenen per costum de ser vaixells ràpids, perquè suposo que per l'economia els va bé. Jo he fet una mica d'anàlisi de què costaria amb hidrogen fet amb energia elèctrica renovable, o sigui, amb fotovoltaica o eòlica, jo he fet amb equivalent fotovoltaic, fer funcionar un vaixell d'aquests durant un any. Són 400 hectàrees. O sigui, jo ho dic perquè visc a Sant Joan Despí. Sant Joan Despí té unes 550 i traient la part agrícola de sota devem ser 400 hectàrees. Doncs bé, vivim 33.000 persones.
Un vaixell Sant Joan Despí.
Fa, diguem-ne, instal·lacions solars, o sigui, associat al vaixell hi hauria d'haver les instal·lacions solars de 400 hectàrees. Jo ho dic perquè entenguem, i això encarirà el transport de totes, totes. Llavors, la primera cosa és que la globalització, bé, hi ha moltes globalitzacions, però la globalització d'informació probablement encara augmentarà o que té possibilitats d'augmentar. Però la globalització aquesta de segmentar les produccions i fer-les, repartir-les per tot el món, anant a buscar els costos laborals més baixos, probablement té amb el tema passa molt del damunt. I, per tant, haurem de reaprendre, i això crec que ho hem d'entendre, a tornar a fer, almenys les produccions bàsiques i les de materials més complexos, entre els quals l'alimentació, l'agricultura, els haurem de tornar a fer en proximitat, o en més proximitat, com a mínim. Perquè el transport aquest a gran distància, hi ha un company meu que va fer una anàlisi, en Jordi Pujol i Soler, amb un llibret petitet que hem publicat ell i jo fa poc, que fa l'anàlisi de quants quilòmetres fa, ara no recordo quants són, una samarreta d'aquestes clàssiques, diguem-ne, entre els països de Bangladesh i no sé on de Sud-amèrica i no sé què més. Bueno, és una barbaritat que dius, però si aquesta samarreta ha fet més quilòmetres que jo en ma vida. Però molts més, I això està passant en múltiples productes. Això és un absurd. Això és transport. I això vol dir un canvi importantíssim, una certa regressió, almenys a produccions més integrades, o sigui que faríem més, les coses més completes dintre de la pròpia producció i, sobretot, més pròximes en els llocs. Esclar, això és un canvi espectacular. Això per un costat. Per altre costat, això que has plantejat dels llocs de treball. Bueno, probablement haurem de reaprendre a tornar a fer moltes de les coses que ens afecten a nosaltres mateixos en proximitat i, per tant, nosaltres mateixos també, o sigui, la nostra pròpia població. I això potser ens donarà altre cop un cert equilibri, diguem-ne, entre treball i tal. Però a part d'això, hi ha també un altre aspecte que a mi no és el tema d'avui, que és el tema de l'automatització. Jo, en certa manera, quan he treballat molts anys amb béns d'equip, i els béns d'equip porten l'automatització dintre, com un dels elements claus. I tu te n'adones que moltes dels encàrrecs que ens feien les empreses, jo ajudava l'empresa fabricant de béns d'equip, era, diguem-ne, podríeu fer aquest mateix equip però que funcionés amb una persona o dues menys? Aquest era l'encàrrec. Llavors tu te n'adones que, esclar, no saps què fer, diguem-ne. D'alguna manera o altra, la progrés de la ciència hi porta. Però te n'adones que estàs creant unes màquines que al final del seu trajecte, quan s'implantin a l'empresa, faran més producció amb menys treballadors. S'ha primat molt el fer això, diguem-ne, estalviar mà d'obra, perquè és cara, i en canvi gastar molt en automatització, que gasta més energia, a més a més. O sigui, són màquines que, diguem-ne, reclamen molta més energia, molts més productes, molta més. I penso que és un camí contrari al que hauríem de fer. Jo penso que a través de, per exemple, formes de fiscalitat, podríem començar a fer el revés, o sigui, a descarregar la fiscalitat la gent que treballa i, en canvi, carregar la gent que consumeix recursos, que són escassos.
Molt bé. Anem ja cap al final del programa. El temps passa volant, ho sento. Antoni, pots dir alguna cosa sobre això del decreixement, sisplau?
Sí, a veure, jo crec que efectivament és inevitable i per les mateixes raons que acaba de dir el Carles, és a dir, anem a una situació en què la producció haurà de baixar, el transport haurà de baixar, les coses s'hauran de relocalitzar i, a més, per garantir una estabilitat social, cal fer una reconcepció del treball i de les tasques, a banda del fet que hi ha coses que potser es deixaran de poder fer justament per aquesta relocalització, no? Per aquesta escassetat d'energia i de materials, perquè no hem parlat, però és que també hi ha un problema d'escassetat de materials que va associada també al decreixement energètic. Aleshores, implica un canvi molt important, perquè el decreixement econòmic és inevitable. És que jo és una cosa que explico moltes vegades. És a dir, passi el que passi, anem a una situació en la qual anem a decreixer l'energia abundant i barata. Això s'està acabant. Anem a una situació d'energia molt més cara i molt més escassa. I, per tant, el que hem de fer, l'adaptació, implica aquesta relocalització i implica, per tant, que no podem tenir aquestes produccions enormes que es mesuren amb el PIB, perquè és impossible, perquè és físicament impossible. Aleshores, decreixerem...
És a dir, una cosa porta a l'altra inevitablement.
Inevitablement. Però, de fet, jo no crec que ni tu, ni jo, ni Carles, ni ningú de nosaltres necessitem el creixement econòmic. El que necessitem és garantir una sèrie de necessitats vitals. Aleshores, és que potser hem equivocat els objectius de la nostra societat i hem de començar a replantejar-se, perquè jo això ho comparo amb el Comecoco, saps? És a dir, anem a acumular més punts, però total, per què? Si al final els fantasmes te mengen igual. O sigui, aquí al final el que hem de dir és quin és l'objectiu de la societat? Quin és el que ha de ser l'objectiu de la societat? Acumular més, què? D'euros, que és una entitat abstracta i que qualsevol dia s'evapora per qualsevol motiu, és absurd completament. El que hem de procurar és de que viure en equilibri amb els recursos que tenim perquè les coses i que se puguin satisfer les necessitats reals de la gent. A mi el creixement econòmic, a mi el creixement del PIB no em diu absolutament res. En tant que jo tingui per menjar, per tenir jutjament, per poder tenir cura a la meva família, els meus fills puguin tenir educació i que tots puguin tenir sanitat. Aquestes són les necessitats reals. La resta, doncs, bueno, doncs ja està. Serà una feina a tothom. Això s'ha de prioritzar.
I pa, sostre, que... no, pa, salut,
efectivament,
sostre.
Efectivament. És que no és més complicat que això.
Molt bé. Doncs el temps, com deia, passa volant amb aquest programa. Dona per molt més. I potser tant de bo us emplaci més endavant, si teniu temps, a fer una segona trobada, que m'encantaria a mi. Moltes gràcies per la vostra participació, Carles i Toni. Ha estat un programa que jo crec que els oients agrairan molt. Molt bona tarda.
Gràcies igualment.
Gràcies a tu. Sí.
Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.